Són les 8, molt bon dia.
Bon dia encara amb variabilitat al cel. Nova jornada amb cel canviant, amb possibles ruixats entre matí i migdia i també estones de cel més assolellat.
Ara mateix 15 graus a Palafrugell, 14 a Verges.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Un dia que podem tenir algun ruixat, pot ploure al matí, primera hora de la tarda, ruixats dispersos, en tot cas. De fet, si ens fixem en els mapes i en la quantitat de pluja que hem recollit aquests dies, 70 litres per metre quadrat a la Bisbal i Torroella, més de 120 a la Tallada i a Verges, i d'aquesta manera ja hem superat la mitjana de pluja del maig, i encara queden uns dies que encara pot ploure en algun moment. En tot cas, cel variable, màximes avui de 22 graus, i de cara al cap de setmana més sol, especialment diumenge, amb temperatures que aniran entre els 24 i els 26 graus. Avui al Supermatí us expliquem que els boscos del Baix Empordà són els més afectats per la sequera. Ho explicarem amb dades del The Bosc Cat. També parlarem del projecte d'atenció de construcció d'un nou McDonald's al Baix Empordà. Serà el tercer i serà el primer de Palamós. I explicarem els detalls de la llicència urbanística que avançava Ràdio Palamós. Explicarem quines són les principals queixes que ha rebut l'oficina del ciutadà de Palafrugell, que més són extrapolables a tota la comarca, i us ensenyarem els detalls de la visita de 20 periodistes de Manchester a la Costa Brava per explorar l'oferta enogastronòmica i d'alta gamma. Com sempre, repassarem la prèvia esportiva del cap de setmana amb els últims partits de la Lliga de Segona Catalana i la jornada final del Girona a Montilivi. I atenció, recordarem que avui s'acaben les inscripcions del campus esportiu d'estiu de Palafrugell. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui al Supermatí parlarem amb Jordi Rimbau, que és el president de Ramaders del Baix Empordà i de Llet Nostra, que han rebut el premi Isabel Vila i Pujol. I ens acompanyarà també la CEO de Zephyr Boats, Gemma Pagès, perquè s'ha presentat a Palamós la primera embarcació que funciona totalment elèctrica a Catalunya. Un vaixell dissenyat per aquesta empresa que té seu a Forallac. Tot això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador.
Hola, bon dia.
I Oriol Bernà, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Dani.
Sergi Villena, també. Bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Divendres 24 de maig del 2024, els boscos del Baix Empordà són alguns dels més afectats per la sequera.
Ho diuen les xifres de seguiment del Deboscat. Durant el 2023, més de 66.000 hectàrees de boscos arreu de Catalunya han perdut les fulles, s'han assecat o han mort per culpa de la sequera. I les comarques més afectades són les de la part nord-est de Catalunya.
Palamós projecta la construcció del tercer McDonald's al Baix Empordà.
La Junta de Govern Local del municipi ha aprovat la concessió de la llicència urbanística per la construcció d'aquest establiment en uns terrenys que es troben entre l'autovia C31 i el giratori de la Fosca. La llicència inclou el projecte de remodelació dels accessos d'aquest giratori per permetre la circulació en aquesta franquícia de menjar ràpid.
L'oficina del Defensor del Ciutadà va atendre l'any passat queixes sobre sancions de trànsit, problemes de sorolls veïnals, habitatge social o ocupació, entre altres.
Així consta la memòria de les actuacions que van fer el 2023 i que ha presentat recentment Francesc Almagro. L'any passat van acceptar 36 queixes i 16 es van resoldre a favor del ciutadà. 7 en contra, 8 van quedar pendents de resolució i altres van derivar-se a organismes competents.
20 periodistes de Manchester, al Regne Unit, exploren l'oferta enogastronòmica i d'alta gamma de la Costa Brava.
A l'acte hi van assistir periodistes de mitjans com Manchester Evening News, Time Out, Manchester Finest, About Manchester, OK Magazine, National Geographic, Lonely Planet, BBC Travel, entre d'altres.
Mare de Déu, quin accent d'anglès, fantàstic. L'Hospital de Palamós ofereix un nou servei de micropigmentació de l'areola i el mugró per dones que han superat un càncer de mama i que s'han sotmès a una mastectomia.
La col·laboració entre la Universitat Internacional de Catalunya, UIC Barcelona, i l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni fa possible que aquest programa universitari adreçat específicament a majors de 50 anys es faci al municipi.
I el Festival Ítaca escalfa motors per acollir algunes de les grans veus d'eufòria.
Aquesta tècnica estètica incorporada aquest maig es realitza...
Un segon, que després... aquesta no és la crònica. Ara sí, endavant, escoltem la crònica que toca.
Cursà estarà a la seu al Baix Empordà durant aquest estiu, on la guanyadora de la segona edició del programa, Jim, i tres concursants més, la Carla, en Carlos i l'Izan, actuaran el proper 15 de juny.
I en cultura també, el Festival Xalaro celebra els 10 anys amb més de 16 espectacles programats.
Del dissabte 25 al diumenge 26, Platja d'Aro s'omplirà d'espectacles espectacles de música, circ, teatre de carrer i instal·lacions interactives a l'aire lliure a diversos punts del Passeig Marítim, a la Plaça Major i també a la Plaça del Mil·lenari. Enguany s'avança el darrer cap de setmana de maig i recupera el format de cap de setmana.
En esports, avui comencem la prèvia esportiva del cap de setmana, destacant que en clau baixempordanesa ja només queden en joc competicions de futbol, ja que la majoria de lligues han donat per finalitzada aquesta temporada. Sergi.
Sí, és el cas del bàsquet, amb el brillant ascens del Bisbal Bàsquet a la Lliga Lep Plata, de l'hoquei patins, amb el Club Hoquei Palafrugell, que romandrà una temporada més a l'hoquei Lliga Plata, o del Palamós de futbol, que va certificar la permanència a la Lliga Elite i que aquesta mateixa setmana ha anunciat que el tècnic Javi Salamero no continuarà l'any vinent a la banqueta del conjunt blau i groc.
I del poc que encara queda en joc, falta la Lliga de Segona Catalana de futbol, que es disputa la jornada 32. Repassem els partits que han de jugar els equips de la comarca al grup 1 de la categoria.
A manca de 3 jornades per tancar la Lliga, aquest cap de setmana hi haurà un altre derbi comarcal, en aquest cas entre Palafrugell i Calonja, mentre que el Torruella rebrà la Vidrerenca i el Bellcaire el Fornells. L'Atlètic Bisbalenc, per la seva banda, visitarà el camp de la Unió Esportiva Quart.
I pel que fa als equips de Girona, un cop s'han acabat les lligues de bàsquet femenina i masculina, el Girona de futbol tanca aquesta nit a Montilivi la millor temporada de la seva història.
I serà contra el Granada, que ja és equip de segona divisió i davant de l'afició de Montilivi, com dèiem. Després d'assegurar la tercera posició final amb la victòria de la setmana passada a Mestalla, els gironins celebraran la inoblidable gesta aconseguida aquest any en una última jornada històrica.
Per cert, encara en esports, avui s'acaben les inscripcions del campus esportiu de Palafrugell, Ferran.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Ferran, com dèiem...
Va adreçat a infants i joves de primer de primària a segon d'ESO. La durada és d'una quinzena a un mes, tant juliol com agost, i es farà cada matí entre setmana al pavelló poliesportiu. En canvi, les inscripcions dels cursos de la piscina continuaran fins a finals de juny.
Les 8 i 7 minuts, divendres 24 de maig, més enllà del Baix Empordà, estan passant coses, per exemple, que almenys 4 persones han mort i prop d'una trentena han quedat ferides després d'enfonsar-se un restaurant a la platja de Palma, que estava ple de clients i treballadors. Els fets s'han produït al Medusa Beach Club i la primera hipòtesi apunta a un sobrepès com a causa de l'esfondrament. La campanya de les eleccions europees arrenca a Catalunya amb Junts i Esquerra competint en solitari pels vots independentistes, mentre que l'enquesta del CIS publicada ahir dona el PSOE com a guanyador al conjunt de l'Estat. El PSOE guanyaria aquestes eleccions, els socialistes obtindrien entre 21 i 24 diputats per sobre del PP, que n'obtindria entre 18 i 20, i amb una diferència de fins a 5 punts percentuals. El grup d'extrema dreta al Parlament Europeu, Identitat i Democràcia, ha expulsat tota la delegació d'Alternativa per a Alemanya, el partit neonazi d'Alemanya, després de les declaracions del cap de llista del partit, que va relativitzar l'horror nazi i va dir que ell no consideraria d'entrada criminal qualsevol persona que portés l'uniforme de les SS. A Barcelona, desenes de veïns han protestat contra la desfilada de Louis Vuitton al Parc Güell, amb moments de tensió amb els Mossos i alguns enfrontaments amb cops de porra. Recordem que el Parc Güell porta una setmana tancat per preparar aquesta desfilada de Louis Vuitton. I ha caigut el decret llei per regular el lloguer de temporada i el d'habitacions en les zones d'habitatge tensionat. El vot a favor d'Esquerra, Comuns i la CUP no ha estat suficient per validar la norma a causa del vot en contra de Junts, Vox, Ciutadans i el PP i l'abstenció del PSC. El govern espanyol ha retirat la llei del sòl de l'ordre del dia del ple del Congrés després de quedar-se sense suport amb el rebuig de Sumar, Podem, Esquerra, Junts i el PP. El País Valencià ha viscut una nova jornada de reivindicació contra les polítiques educatives del govern de PP i Vox, centrades en la nova llei de llibertat educativa que promou la segregació lingüística. I als Estats Units, l'Estat, de fet, el govern i diversos estats han denunciat Live Nation i Ticketmaster per monopoli en les entrades dels concerts, acusen l'empresa de pujar preus de manera exorbitant i bloquejar la competència. Aviam si s'haurà de fer alguna cosa similar aquí, perquè sospito que passa el mateix. Les 8 i pràcticament 10 minuts, moment de conèixer quin temps farà avui. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Ens acostem al darrer cap de setmana de maig i ens preguntem si continuen els ruixats que hem tingut aquesta setmana.
Doncs encara és possible que avui torni a ploure, pot caure algun ruixat dispers o d'abast local entre matí i migdia, primera hora de la tarda tot estirar. I és que ruixats dels darrers dies, que han estat molt irregulars, amb calamarsades i forts xàfecs tempestuosos, però també han deixat altres estones de temps assolellat, mostrant aquesta gran variabilitat i sovint fent molt difícil precisar hora i lloc, però sí que han marcat la tònica de la setmana i també del que portem de mes de maig. Fent un petit repàs, la mitjana de pluja per un mes de maig al Baix Empordà és entre 50 i 70 litres per metre quadrat. Doncs bé, a gran part de la comarca tindrem un maig normal o fins i tot lleugerament plujós, amb acumulacions que ja superen els 70 litres per metre quadrat a la Bisbal d'Empordà i Torroella de Montgrí i més de 120 litres per metre quadrat a la Tallada d'Empordà i Verges. Per tant, molt benvinguda aquesta pluja a les portes de l'estiu. I tornant al present, aquest divendres, de cel variable, com dèiem, encara amb risc d'algun plugim o ruixat, però també tindrem clarianes i algunes estones de sol, amb una temperatura màxima de 22 graus. Pel cap de setmana, en general temps més estable, més assolellat i sense pluja, especialment diumenge, amb força sol i temperatura més alta, caloreta al migdia amb màximes de 24-26 graus, però per la setmana vinent l'ambient encara no serà d'estiu i, de fet, baixarà una miqueta la temperatura amb un ambient suau, càlid, però sense cap gran calorada.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I el comentari del dia al Supermatí ens l'envia la gestora cultural Montse Faura.
Amb l'estiu a la vista, l'Empordà es converteix en l'epicentre de festes majors i festivals. En l'imaginari de molts, el tret de sortida del marca la Revetlla de Sant Joan, iniciant una temporada plena de celebracions. Malgrat les diferències en origen, organització i objectius, aquestes festes i festivals conviuen i sovint es contraprogramen diluint les seves identitats singulars. Per una banda, les festes majors, arrelades a la tradició i identitat local, inclouen actes com processons, castells, correfocs, ball de bastons, cantada de veneres i sardanes. I el seu objectiu principal és enfortir la cohesió social i reforçar el sentiment de pertinença a la comunitat. D'altra banda, els festivals poden tenir un abast local, nacional o internacional en diferents disciplines artístiques. Atrauen un públic divers per promoure la cultura i el turisme. Des de la crisi econòmica del 2008, els festivals s'han multiplicat i l'Empordà és un clar exemple. Moltes festes majors s'han reconvertit en festivals per falta de partides pressupostàries en els seus respectius consistoris municipals, motivats per les prioritats davant la crisi. Els festivals han atret finançament gràcies als ajuts i patrocinis, sovint més generosos que les festes majors, i s'han vist com una oportunitat per dinamitzar l'economia local, atraient turisme i generant ingressos. Aquest creixement, però, no està exempt de controvèrsia. En alguns casos, festivals moderns s'han apropiat de festes majors o paganes, convertint esdeveniments comunitaris en espectacles de pagament. Aquesta mercantilització amenaça amb desnaturalitzar la tradició i excloure aquells que abans hi participaven, portant a una proliferació d'esdeveniments que no sempre respecten la qualitat ni la tradició. Amb aquest escenari caldrà, doncs, trobar un equilibri que permeti preservar les tradicions locals sense deixar de promoure la innovació, respectant les seves respectives identitats i objectius.
I a la cançó del dia, avui escoltem uns artistes que ens agraden moltíssim, són molt bons i que acaben de treure disc. De fet, és el seu setè àlbum. Bé, això... Ara sí, no em sentiu. Ara sí, us deia que avui escoltarem un nou disc, una estrena musical d'aquesta matinada. Són els 21 Pilots, que acaben de treure el seu setè àlbum, que es diu Clancy. I una de les cançons més destacades és Blackside, i avui l'escoltem aquí al Supermatí.
Rat race, place to place, adding weight.
Tendencies, I'm repeating it.
Benefit from a shoe with no lace.
Take the seat with the crease in it.
I don't mind if it's lonely. I don't mind if it's fair. I don't care, you control me. Leading me anywhere. I don't wanna backslide to where I've started from. There's no chance I will shake this again. 'Cause I feel
the pool. Water's over my head. Strength enough for one more time. Reach my head above the tide. I'll take anything you have. If you could throw me a line, I should have loved you better. Do you think that now's the time you should let go? It's over my head.
On $100 base, kinda wishing that I never did Saturday. Is that a stain? You should change. Are you doing good? Did you solve all of your problems? Thanks for asking in a way, but accidentally uncovered a new one yesterday. What happened to what I brushed under the rug? I used to be a champion of a world you can't see. Now I'm drowning in logistics.
I don't wanna backslide to where I started from. There's no chance I will shake this again. Cause I feel the pool, water's over my head. Strength enough for one more time. Reach my hand above the tide. I'll take anything you have. If you could throw me a line, I should.
Són els 21 Pilots, és Blackside, el seu cinquè àlbum, que es diu Clancy i que acaba de sortir aquesta mateixa matinada. Són, com dèiem, passa un minut d'un quart de 9 del matí, divendres 24 de maig del 2024.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I comencem parlant d'aquest efecte preocupant de la sequera. Els boscos de Catalunya assoleixen un nou rècord aquest 2023. Registrem més de 66.000 hectàrees de boscos que han perdut fulles, les han assecat o que han mort per culpa de la falta d'aigua. Unes dades d'una entitat que es diu The Boscat, que des del 2012 fa seguiment dels boscos. I entre les comarques més afectades, atenció, perquè hi ha el Baix Empordà.
Sí, la sequera ha afectat sobretot els boscos de la part nord-est de Catalunya. Entre les comarques més perjudicades, com deia, i al Baix Empordà, però també la Selva, l'Alt Empordà, el Gironès i Osona. A més, aquest 2023, la falta d'aigua ha afectat especialment els pins. Sempre havien registrat valors de superfície afectada molt baixa, però l'any passat van superar altres tipus d'arbres com les alzines o els roures, que responen més de pressa. L'estudi que ha elaborat el CREAF compta amb dades que recullen els agents rurals al llarg de tot l'any, però també amb una mostra més exhaustiva durant el mes de setembre. Per intentar evitar que aquesta massa forestal pugui servir de combustible pels incendis forestals, el Departament d'Acció Climàtica ha obert una línia d'ajudes de 5,2 milions d'euros. Està destinada a propietaris privats de boscos que tinguin una afectació d'un mínim del 15% per la sequera. Les zones més afectades seran les que tindran prioritat a l'hora de demanar les ajudes. Caldrà que hi hagi una superfície de 3 hectàrees perquè tingui efecte en la prevenció d'incendis i els propietaris podran rebre un màxim de 2.500 euros per hectàrea netejada.
I clar, això ens parla de sostenibilitat i ens parla també de la necessitat de recursos de proximitat i d'apostar per la sostenibilitat. Una notícia que no ens parla gaire d'això és la estrena, l'arribada de McDonald's a Palamós. I és que Palamós projecta la construcció del tercer McDonald's del Baix Empordà, els altres dos estan a Platja d'Aro. La Junta de Govern Local del municipi ha aprovat la concessió de la llicència urbanística per la construcció d'aquest establiment. Segurament no tenien alternativa, era una qüestió forçada. Un McDonald's que s'instal·larà en uns terrenys que es troben entre l'autovia C31 i el giratori de la Fosca.
La llicència inclou el projecte de remodelació dels accessos d'aquest giratori per permetre la circulació en aquesta franquícia de menjar ràpid. L'acord municipal apunta que el pressupost de referència de l'actuació és de més d'un milió d'euros i la llicència urbanística dona un termini màxim d'un any per iniciar les obres i un topall de 3 per tenir-les acabades. Aquest no és el primer McDonald's que s'inaugura al Baix Empordà. Concretament, a Platja d'Aro és l'epicentre d'aquesta cadena de menjar ràpid a la comarca actualment. Hi ha dos establiments funcionant en aquest municipi. Un d'ells va obrir el passat mes de febrer de 2022 i compta amb un McAuto, un espai que permet recollir les comandes en cotxe.
Doncs, clar, el termini per aplicar, per construir això són 3 anys. Per tant, d'aquí 3 anys pot ser que ja tinguem aquest McDonald's, aquest primer McDonald's de Palamós. Veurem com afecta això també, doncs, a l'economia del poble, perquè, evidentment, doncs, pot ser un difusor de l'economia, vull dir, pot generar llocs de treball, totes aquestes coses que es diuen, però també pot afectar tot el sector de restauració, sobretot restauració ràpida, que, o allò de no emplatar-se gaire, fer alguna cosa ràpida per l'amor. Veurem com afecta també els hàbits d'oci al municipi. Hi ha moltes qüestions que giren al voltant de la instal·lació d'un McDonald's, com podem veure, doncs, en el model econòmic de Platja d'Aro, que és un i és totalment respectable, però no sé si encaixa gaire amb el model econòmic de Palamós. En tot cas, com dèiem, segurament l'Ajuntament no podia fer-hi res i era l'única alternativa que tenia era concedir aquesta llicència, si l'empresa ho demanava, havia comprat els terrenys i té tots els permisos en regla. Són les 8 i 20 minuts. L'oficina del Ciutadà de Palafrugell del Defensor del Ciutadà ha atès queixes sobre sancions de trànsit, problemes de sorolls veïnals, habitatge social o ocupacions, entre altres. Així consta la memòria d'actuacions que es van fer el 2023 i que ha presentat recentment el defensor, Francesc Almagro. L'any passat es van acceptar 36 queixes i 16 es van resoldre a favor del ciutadà, 7 en contra, 8 van quedar pendents de resolució i altres van derivar-se a organismes competents en cadascuna de les matèries.
El defensor del ciutadà, Francesc Almagro, explica a Ràdio Palafrugell que és un aliat a la ciutadania. Escolta les seves demandes i parla amb les diferents àrees municipals i organismes per trobar una solució als problemes.
Quan entra el ciutadà per la porta i ens explica coses, nosaltres ens posem al seu costat. Som el seu advocat defensor. L'escoltem sense pressa i a partir d'aquí ja farem la diagnosi de si tenia raó o no tenia raó, ja veurem el camí que es pot recórrer, ja ho veurem, però d'entrada l'escoltem i ens posem del seu costat.
Almagro destaca que falta empatia, proximitat i un tracte afable per part dels polítics, tècnics i empleats en general. Considera que l'administració sol ser lenta en respondre a les sol·licituds. Tot i això, el defensor destaca que rebre una resposta és un dret, sigui positiva o negativa.
Que la gent arriba a creure que és normal que l'Ajuntament o l'administració en general pues, o contesti molt tard o fins i tot que no contesti. Diguem, ja entra en la nostra vida com una cosa, com un fet natural. I una mica el fet de dir-ho en el ple és això, és aixecar consciències, remoure consciències per dir que no podem tolerar això, que hem de millorar-ho.
El Magro també explica que hi ha ciutadans que els han demanat ajuda per fer alguns tràmits complexos de l'Ajuntament.
Aquesta gent que no té cap tracte amb l'administració, que per ells és una cosa absolutament desconeguda, necessita pues, que se l'atengui ràpid, que se l'atengui bé. Estic dient que no se l'atén bé, doncs hi ha situacions que no, perquè les dependències municipals són molt grans. Som, si no erro, penso que som més de 300 persones.
Una de les queixes que va atendre l'any passat va ser un problema de soroll. No van poder-lo solucionar perquè els veïns van optar per canviar d'habitatge. El Magro destaca que era un cas reincident i que la població no és conscient del soroll que genera l'oci.
Aquesta gent d'aquesta casa que han marxat no són els primers que habiten aquella casa. Han hagut altres que han passat abans que ells que han fet el mateix. Per tant, aquesta persona que ocasiona aquests sorolls, tothom el coneix, tothom sap el que està passant allà i per aquelles coses de l'administració tots ho saben, però tots de forma individual diuen que no poden fer més.
També van ajudar a resoldre una estafa informàtica de gairebé 5.000 euros. El Magro explica que la persona afectada no va rebre l'ajuda de l'entitat bancària i va presentar-los al cas. Tot i no tenir-ne competències, finalment ho van solucionar.
Per altra banda, el defensor del ciutadà també va fer recomanacions l'any passat. Una d'elles ha estat la incorporació de tots els preus al mercat de Palafrugell.
El Magro destaca que els compradors tenen el dret de saber quant costen els productes i així ho indica el reglament del mercat. A més, considera que això pot ajudar a lluitar contra les grans superfícies.
Situacions que veig que sembla que es poden millorar o que es poden enfocar d'una altra manera i que sempre fan referència a col·lectius o a la població en general, doncs ho posem de manifest. Com? Fent aquesta recomanació, diem que té uns antecedents i fa com una proposta de resolució de dir hauríeu de mirar-ho i hauríeu d'anar per aquí.
A més, l'any passat van recomanar arreglar algunes voreres al cementiri i aplicar la moratòria de llicències de habitatges turístics. En aquest cas, l'Ajuntament ja va aprovar-la.
Jo no marco a les directrius de l'equip de govern perquè ni és la meva feina ni ho pretenc. Però sí que a vegades hi ha coincidències. L'Ajuntament està tramitant el Pla Local d'Habitatge i en aquest marc em va semblar molt oportú pues, alertar d'una situació que eren dels usos turístics. No?
L'oficina del defensor del ciutadà obre presencialment els dimarts i dimecres de 9 del matí a 1 del migdia. És el carrer Botines 26. La formen Francesc Almagro i Núria Negra i en tot moment també es poden enviar correus electrònics a defensorciutadà@palafrugell.cat.
20 periodistes de Manchester exploren l'oferta enogastronòmica d'alta gamma de la Costa Brava i del Pirineu de Girona. Un acte al qual van assistir periodistes de molts mitjans, per exemple BBC Travel, National Geographic, Lonely Planet, Time Out, OK Magazine, molts altres. De què es va parlar, Oriol?
Durant l'esdeveniment es va presentar la destinació i les principals novetats relatives a nous equipaments, establiments i experiències turístiques de la demarcació, seguida d'un àpat gastronòmic de cuina catalana. El menú va comptar amb la presència del cuiner amb 4 estrelles Michelin, Paco Pérez i una mostra de productes agroalimentaris amb segell de Girona Excellent. Després d'aquesta acció es programaran viatges de premsa per donar a conèixer de primera mà la destinació als prescriptors del mercat britànic. Segons dades de l'Eurecat, recollides a través de la plataforma TDS, l'any 2023 la demarcació de Girona va registrar l'arribada de 319.000 britànics que van generar 1,2 milions de pernoctacions als establiments d'allotjament turístic reglat. També, d'acord amb les dades d'Intelitur, l'Agència Catalana de Turisme, el principal motiu del viatge és l'oci, en un 95%, seguit per raons de negocis. 6 de cada 10 turistes viatgen sense paquet turístic i majoritàriament escollen allotjar-se en establiments hotelers realitzant una estada mitjana de 4,9 nits. La despesa mitjana diària que du a terme el turista britànic a Catalunya és de 217 euros per persona. El mercat britànic és un mercat amb gran interès per la gastronomia, l'enoturisme i el turisme actiu i esportiu. Actualment, les ciutats de Manchester i Girona estan connectades per 9 vols setmanals operats per les companyies aèries Ryanair, Jet2 i TUI Airways.
I una 60 de persones han visitat el campus de l'experiència de Calonge i Sant Antoni en la jornada de portes obertes. La col·laboració entre la Universitat Internacional de Catalunya i l'Ajuntament de Calonge fa possible aquest programa universitari adreçat específicament a majors de 50 anys.
La jornada va servir per presentar el campus de l'experiència per part del seu director, el doctor Jordi Miralvell. Llavors es va fer una taula rodona a càrrec dels alumnes del primer curs a Calonge i Sant Antoni que van compartir les seves experiències seguida d'una conferència del doctor Salvador Vidal, coordinador pedagògic del campus. A la tarda, els assistents de la jornada de portes obertes es van poder quedar per formar part en una de les classes que s'imparteixen. El campus de l'experiència és un programa de formació que permet obtenir un títol que s'emmarca en el projecte de campus de l'experiència d'UIC Barcelona, que fomenta l'interès per nous àmbits del saber i capacita els participants per assumir la responsabilitat de noves tasques mitjançant l'aprenentatge continu i el treball de recerca en grup. En definitiva, mantenir-se actiu i millorar la qualitat de vida. L'objectiu principal és la realització personal de les persones grans i la seva adaptació a l'entorn, que està en constant canvi. El campus de l'experiència té una durada de 3 cursos i no requereix cap títol previ per cursar-lo. Les assignatures pertanyen als àmbits de la història, l'art, la filosofia, la literatura, la ciència, la tecnologia, el dret, entre molts d'altres. Disposa també de 2 seus a Barcelona, al Penedès i Andorra. Concretament a Calonge i Sant Antoni, el primer curs va començar l'octubre del 2023 i finalitzarà el pròxim 12 de juny. Enguany hi han participat 67 alumnes en total. I per tots aquells que vulguin obtenir més informació i fer preinscripcions, es poden dirigir a la pàgina web del campus o també poden demanar informació pel correu electrònic activa@calonge.cat.
L'Hospital de Palamós ofereix un nou servei de micropigmentació de l'aèrola i el mugró per dones que han superat un càncer de mama i que s'han sotmès a una mastectomia.
Aquesta tècnica estètica, incorporada aquest mes de maig, es realitza després dels tractaments oncològics i busca reproduir l'aparença original de l'arèola i el mugró, tenint un impacte positiu en la salut psicològica de les pacients. El servei ha estat possible gràcies a una donació de la Fundació Oncolliga. A partir d'ara, totes les dones que es sometin a una mastectomia a l'Hospital de Palamós tindran l'opció de realitzar aquesta micropigmentació. A més, aquelles que ja s'hagin fet la intervenció i hagin completat els tractaments oncològics també podran sol·licitar una cita al servei de ginecologia trucant a l'hospital o a través del seu metge de família. Aquest nou servei ha estat possible gràcies a la donació de la Fundació Oncolliga, que ha aportat 36.060 euros gràcies als ingressos obtinguts en l'Oncotrail del 2023. L'hospital ha destinat 6.192 euros al servei que s'han utilitzat per adquirir l'equipament necessari, com ara un demògraf, agulles de micropigmentació, pigments i llapis de disseny. A més, una professional d'infermeria ha rebut la formació de adequada per la pràctica d'aquesta tècnica.
Gràcies, Maria Alzina. La cooperativa de ramaders del Baix Empordà va rebre la setmana passada el Premi Isabel Vila i Pujol dels Premis Generalitat de Girona 2024, un guardó que reconeix iniciatives empresarials que destaquen per impulsar una economia innovadora, verda i de responsabilitat social. Per parlar-nos d'aquest reconeixement i de la cooperativa, ens visita el president de Ramaders del Baix Empordà i de Llet Nostra, en Jordi Rembau. Molt bon dia.
Bon dia.
Per començar, ara parlarem del premi, però per ubicar a la gent, perquè la gent té molt ubicat Llet Nostra, potser no coneix la relació entre la cooperativa de ramaders del Baix Empordà i Llet Nostra. Ens pot fer una mica de radiografia de qui són la cooperativa de ramaders del Baix Empordà?
Cooperativa de ramaders del Baix Empordà és una cooperativa que, com el seu nom diu, va néixer en el Baix Empordà i va ser formadora de Llet Nostra des del primer dia. Després, amb el creixement de Llet Nostra i l'afectació de socis que hem tingut, avui ja estem a 7 comarques de Catalunya, però continuem, diguem-nos, amb el nom de Ramaders del Baix Empordà, i nosaltres el que som els aportadors de llet en el projecte de Llet Nostra.
Val, és a dir, tota la llet de Llet Nostra ve del Baix Empordà?
No, de la cooperativa del Baix Empordà, que els seus socis ara estan repartits a tot Catalunya.
D'acord, val.
Tenim la seu a la Bisbal.
Val.
I ens continuem dient el Baix Empordà perquè vam néixer aquí.
D'acord. Ara ho he entès. Però el nom continua sent, o sigui, la llet que porta, que bevem de Llet Nostra, ve de la cooperativa de ramaders del Baix Empordà.
Exacte.
Quants ramaders en formen part ara?
37.
37 arreu del país.
Sí.
Tot plegat gestionat en forma de cooperativa.
Sí.
Què implica això en una gestió ramadera i també en una empresa com Llet Nostra?
No, nosaltres, o sigui, Llet Nostra, gestionem la llet des de la granja fins en el moment que arriben a la planta per envasar, des de la cooperativa.
Uh-huh.
I després, que nosaltres som propietaris de Llet Nostra, però després gestionem des de Llet Nostra un cop ja està envasada. La relació que tenen els ramaders amb la cooperativa... Nosaltres el que fem és comercialitzar tota la llet, i els serveis que es fan, alguns els comprem en conjunt, però molts, o sigui, cada un és responsable de la seva granja.
Uh-huh.
I llavors la cooperativa és la que comercialitza la llet.
Uh-huh. Què implica ser formar part d'una cooperativa i no que el fet que... O quina seria la diferència amb el fet que, jo què sé, que estem molt acostumats a les situacions d'explotació de ramaders, a preus baixos, etc. Això amb el fet que sigui una cooperativa i amb aquesta visió de responsabilitat social és diferent, imagino, en el cas de Llet Nostra.
Sí, és diferent, el que passa que tampoc per estar en una cooperativa nosaltres tampoc puguem pagar la llet a preu desorbitat, no, o a lo millor el preu que toca. Amb la cooperativa tu tens uns avantatges sobre quan portes la llet amb una empresa normal que ven llet. És una d'elles és que tu ets soci de l'empresa que et compra la llet i tens assegurada que te la recolliran sempre i que no et deixaran penjat. Aquesta és una. La segona, nosaltres des de la cooperativa tenim que lluitar amb el preu de mercat i sempre paguem alguna cosa més que el preu de mercat, però no podem marxar d'aquí perquè un cop tenim la llet envasada, quan hem de comercialitzar els nostres brics, tenim l'altra competència i llavors no podríem fer-ho amb un preu desorbitat en el camp. Els ramaders de la nostra cooperativa cobren la llet una mica més alta que el preu de mercat, però tampoc podem anar al preu que tocaria possiblement.
Queda clar. En aquest cas parlem amb en Jordi Rembau perquè, com dèiem, la setmana passada van rebre el Premi Isabel Vila Pujol, que reconeix iniciatives que destaquen per l'economia innovadora, verda i de responsabilitat social. Com us van assabentar, us vau assabentar que us donaven el guardó?
Pues quan vàrem anar a l'entrega de premis i ens havien presentat. Mm-hmm. Això és la manera. O sigui, hi havia aquest premi, ens hi vàrem presentar i vàrem presentar el nostre projecte, que és que nosaltres fem una formació contínua en els nostres ramaders en col·laboració amb l'Escola Agrària de Monells, fem cursos per ensenyar a gent el que és el treball d'una granja, perquè ens trobàvem a vegades que quan anàvem a buscar gent per treballar les nostres granges arribaven i no sabien ni què havia de fer, no? I vàrem fer uns cursos, ho hem fet en col·laboració amb la Fundació La Caixa, ho hem fet amb l'IRTA, i hem ensenyat a uns quants possibles treballadors de les nostres granges que sàpiguen el que és i quan arribin sàpiguen una mica amb el que es trobaran. I després tenim un altre centre que és en la granja de Monells, de la granja que té l'IRTA a Monells, a la que tenim unes visites guiades amb un guia i expliquem i donem a conèixer a tothom el que és el nostre sector.
Mm-hmm. Com van néixer aquestes formacions? Ho trobo molt interessant, allò, moltes vegades es parla que els oficis s'estan perdent i sobretot en el sector primari. Com va néixer aquestes iniciatives per formar la gent en el sector de la ramaderia?
Pues després de que teníem problemes per trobar-ne. I si anem parlant de nosaltres, com que som bastants i sempre parlem i busquem les inquietuds que tenim cada un i diem bé que tinguéssim gent preparada, no sé què, ens varen posar en contacte amb l'IRTA, ens varen posar en contacte amb el Consell Comarcal, que també hi ha col·laborat, i vàrem començar això, i ara, aquest any, ho farem conjuntament amb l'Institut de la Bisbal.
Quanta gent hi han passat per aquests cursos?
Ui, ara m'enganxes una mica, n'hem fet un, però no sé, jo crec que hi havia 12 o 14 persones l'any passat, i aquest any ara estem recollint alumnat nou, i jo crec que aquest any hi haurà molts més.
Val, o sigui, la primera, ara, encareu ara la segona edició dels
Exacte.
Cursos, no?
Sí, ara començarem a passar l'estiu, evidentment, ara l'estem preparant.
Mm-hmm. Han estat útils allò per formar gent que després pugui treballar en el sector?
Sí.
Mhm. Quina creu que és la... Ja que estem al Baix Empordà, ens centrem al Baix Empordà, però suposo que també és extrapolable a tot el país, però clar, el Baix Empordà i l'Empordà en general té aquesta particularitat que sempre concentrem tot l'esforç econòmic, sembla, no?, en el turisme. Però també hi ha sector primari. Quin és l'estat de salut del sector primari a l'Empordà i a les comarques de Girona? En aquest cas de la ramaderia.
No, aviam, el sector primari i en cas de ramaderia i sobretot amb llet hem patit molt des de la guerra d'Ucraïna, el canvi de preus de tot l'aliment que comprem, ens ha afectat molt la sequera. El que passa que, mira, lluitant i possiblement els que som aquí gràcies a el que tenim muntat des de fa 21 anys, que llet nostra estem des de 21 anys, fa 21 anys ens anem sortint i ara possiblement ho comencem a tenir una mica arreglat. És un sector que treballem amb uns marges molt petits. En el Baix Empordà també tenim la pressió del turisme sobre les finques, sobre els camps, i sobretot això ens afecta bastant. Però bueno, ens anem sortint i amb esforç de tots irem tirant endavant.
Quines restriccions teniu ara mateix per la sequera?
Fins fa pocs dies, fins fa 15 dies,
sí.
La teníem total, en l'aigua que ve dels pantans, i ara crec que ens donaran un 45, entre un 40 i un 60% de les finques que tenim en regadiu. Podrem regar. El que passa que la sequera ens ha afectat. Possiblement arreglem alguna cosa, però ens han arribat una mica tard, el temps del blat de moro ja estem molt al final, potser no podem fer tot el que podríem fer per al temps que som, i després el que ens ha afectat molt no és el no poder regar, sinó és el cultiu d'hivern normalment no es rega, es fa amb secans, i aquest hi ha hagut una producció d'un 20% o un 30% del que és normal.
Clar, i a nivell del que és la ramaderia, és a dir, clar, les vaques, els animals, han de beure aigua. Això ha estat sempre garantit?
Fins avui sí, i a més nosaltres inclús en els moments més durs de la sequera ens havien garantit que l'aigua pels animals la tindríem assegurada. No, inclús la llei de benestar animal no et permet a un animal que no tingui tota l'aigua que necessita.
Clar.
Això ho teníem garantit, i ara li tenim més, però vull dir, ho teníem garantit per l'ACA, que entrava dintre les prioritats l'aigua pels animals.
És com molt evident, no? Però després hi ha altres usos d'aigua que sí que potser teníeu més restringits.
Sí, o sigui, havíem arribat a no poder regar res. I a més, o sigui, no tot el que mengen les vaques es aconsegueix amb regadiu, i clar, no va ploure en tota la primavera, ha plogut al maig, gràcies a Déu, perquè si no l'assumpte hauria estat dramàtic.
ara fa uns mesos vam viure les protestes del sector primari, molt protagonitzada pels pagesos. En el cas de la ramaderia, us vau afegir aquestes reivindicacions? Moltes vegades es parla de problemes burocràtics, de limitacions que arriben moltes vegades d'Europa. També detecteu aquests problemes des del sector de la ramaderia?
No, el sector de la ramaderia i la pagesia i l'agricultura van donats de la mà. Sí, els mateixos problemes que hi ha amb ramaderia hi ha amb agricultura, i evidentment que els nostres socis estaven amb tot el dret i actius alguns d'ells amb les reivindicacions. Nosaltres com a cooperativa mai entrem amb protestes ni amb queixes, sinó hi entren els nostres ramaders al seu compte, totalment apoyats per nosaltres, evidentment.
I per tant, quin futur veu el sector? Perquè segons amb qui parlis, és molt pessimista. Vostè també ho comparteix, o els seus associats?
Aviam, jo crec que un dels principals problemes que tenim és el relleu generacional, que els joves, com que sempre són intel·ligents i pensen molt, veuen el que s'està patint en problemes de liquidesa, en problemes econòmics i molta feina i molta burocràcia, i hi ha moltes granges que tenen un problema de relleu generacional.
Clar, la gent no s'hi vol quedar, no? Potser fins i tot de les mateixes famílies.
No, de les mateixes famílies. Clar, els fills pues opten per altres sortides, per no tenir que, quan han vist el que ens hem trobat.
Que això té mala solució.
Sí, sempre hi ha algú que per... Jo crec que tenia un soci que deia que un ramader de vaques no es fa, sinó que hi neix, i en tenim alguns que, per sort, han nascut en les granges, ho tenen molt clar, i continuaran, però en general és molt difícil, és molt difícil.
Si no hi ha aquest relleu, quin pot ser el futur? És a dir, hi ha alternatives o quedarem a mans de les grans plataformes, grans empreses?
Nosaltres lluitem perquè continuï la ramaderia tradicional, que és el que és l'empresa familiar, que són petites i mitjanes granges, i a més jo crec que seria molt interessant que estiguin repartides, tenim les nostres a tot el territori, perquè després no hi ha problemes no hi ha problemes de contaminació ni generen molèsties. Si el sector cau, i cau en totes aquestes granges, de llet suposo que n'hi haurà, però llavors podem sentir a parlar de granges de mils de vaques, que llavors el que siguin sostenibles i el que siguin no contaminants s'hauria de veure molt.
Clar, perquè aquest és un altre dels elements, no? La sostenibilitat d'un sector, d'un petit sector com el seu. Quina és la quantitat mitjana de, per exemple, això que ens deia, de miler de vaques? Quina és la mida habitual en el sector ramader que forma part de la cooperativa?
Nosaltres tenim un promig de granges de 120, una cosa així, de vaques, i nosaltres la granja que té més vaques nostres en té 280 i la que té menys en té 30, però ens movem amb un promig d'unes 120 vaques.
Doncs hem parlat avui amb Jordi Rimbau, que és el president de la cooperativa de ramaders del Baix Empordà, i de Llet Nostra, la cooperativa que va rebre aquesta setmana passada el premi Isabel Vilapujol dels Premis Generalitat de Girona 2024. Moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí, que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un minut i mig i 9:15 del matí.
Surto tota la nit, no vull pensar, però sé que quan et vegi la foscor ens atraparà. Començo a sentir que tu ets allà, una mirada teva que ja no podré borrar. Digue-m'ho clar, no sentis por de què ens està passant.
Això no. I estem escoltant la Gim, l'última guanyadora del concurs Eufòria de TV3, i és que el Festival Ítaca escalfa motors per acollir algunes de les grans veus d'Eufòria. Cursà serà la seu al Baix Empordà durant aquest estiu, la guanyadora de la segona edició d'aquest programa, la Gim, i tres concursants més, la Carla, en Carlos i l'Ethan, actuaran. Serà el proper 15 de juny.
La Gim presentarà els temes del seu primer treball, però també farà versions de rock i d'un ampli ventall de clàssics amb els seus companys de programa. Cal destacar que aquest divendres la cantant ha publicat Dimonis, una peça que aborda l'assetjament escolar i que és el segon avançament del seu nou EP, que veurà la llum a principis de juny. Recordem que el Festival Ítaca ja ha presentat el seu cartell i, a més, ja ha venut més de la meitat de les entrades disponibles per diversos concerts que organitza pels municipis de l'Empordà. Alguns estan a punt d'exaurir les localitats. La seva cita més multitudinària, la de Sant Joan a l'Estartit, que es farà del 22 al 23 de juny, ja ha sobrepassat el 60% del seu aforament. El festival s'allargarà, però, fins al 7 de juliol amb una quinzena d'actuacions a municipis d'arreu de l'Empordà.
I la següent notícia sona així. Estem escoltant els Brothers Bros, que seran un dels protagonistes de la nova edició del Festival Xalaro, que celebra els 10 anys amb més de 16 espectacles programats. Des d'aquest dissabte, bàsicament aquest cap de setmana, a Platja d'Aro, s'omplirà d'espectacles de música, circ, teatre de carrer, instal·lacions interactives a l'aire lliure, a diversos punts del passeig marítim, a la plaça Major i també a la plaça del Mil·lenari. Enguany s'avança a l'últim cap de setmana de maig i es recupera el format de cap de setmana.
Entre el dissabte 25 i el diumenge 26 de maig es podrà gaudir de la Colla Pirata, Brothers Bros, Save the Temazo, Silent Disco Kids, els Atrapasomnis, Sandal Productions, Sun Circus o la Black Music Big Band Junior, entre altres. Alhora, també tindran protagonisme la Xalarina i en Xalarí, les dues mascotes del turisme familiar del municipi, per fer-s'hi fotografies i aconseguir un dels seus globus. Durant el Xalaro, però també tot l'any, es pot gaudir de les gimcames familiars, on són la Xalarina i en Xalarí. Amb l'ajuda d'un plànol, cal buscar-los dibuixats en una dotzena de petites plaques en els punts més emblemàtics del municipi. En cadascuna hi ha un codi numèric que cal anotar en el mateix panell i un cop completat cal lliurar-lo a l'oficina de turisme on es rebrà un regal commemoratiu. Hi ha tres gimcanes, una per cada vila, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, i també tres obsequis. Des de l'any 2014, el municipi està acreditat per l'Agència Catalana de Turisme amb el segell de qualitat Platja en Família, que el certifica com un destí ideal per aquest model de vacances, estades o sortides, gràcies a una oferta d'establiments d'allotjament, restauració i oci dissenyats per a facilitar-los l'acollida. També per una aposta pública per garantir la seguretat dels més menuts, alhora que els ofereix un ampli ventall d'espais de lleure, com el miniclub, cada estiu a la Platja Gran, parcs i zones verdes, i els ofereix una àmplia proposta d'activitats configurada per tallers, concerts, visites guiades, animació a la platja, concursos culturals i grans esdeveniments pensats per gaudir-ne en família.
Passen 3 minuts i mig de 3 quarts de 9 del matí. Palamós ha presentat fa pocs dies la primera embarcació que funciona de manera totalment elèctrica a Catalunya. És un bot dissenyat per la drassana Zephyr, amb seu a Forallac, i és una de les 6 que inclou el programa de descarbonització d'embarcacions d'esbarjo. Per parlar-nos una mica més d'aquest projecte, ens visita la CEO de Zephyr Boats, la Gemma Pagès. Bon dia.
Bon dia.
Barca, embarcació totalment elèctrica. Això és força innovador, no?
Sí, la veritat és que ha sigut un repte per nosaltres també. Quan ens vam plantejar la possibilitat d'entrar dintre d'aquest projecte de descarbonització d'embarcacions d'esbarjo, que està potenciat per la Fundació Barcelona Capital Nàutica, buscaven drassanes catalanes que poguessin fabricar una embarcació 100% elèctrica, que era el requisit indispensable perquè fossin embarcacions de servei per l'American Cup, per la regata que es fa aquest estiu a Barcelona.
Ah, val, molt bé.
Sí, aquesta, diguéssim, era l'objectiu, era aquest. És a dir, nosaltres, quan hem entrat dintre d'aquest projecte, cedim l'embarcació durant l'American Cup, que és del 20 d'agost a finals d'octubre, la cedim i la utilitzaran per VIPs i periodistes per veure la regata des de prop.
Ah, mira. Perquè, clar, clar, això el que fa és que la petjada de carboni de la, com es diu, l'American Cup, no, la, bueno, això, la regata que es farà...
Sí, l'American Cup.
L'American Cup, exacte. Sí. La Copa Amèrica. És que per,
la Copa Amèrica.
Sí, això, és que normalment als mitjans sentia sempre Copa Amèrica i per això ara
és
quan em deia...
Mateix.
És el mateix, la traducció. Es tracta d'una regata, per tant, els vaixells que hi participen no van a motor i en el vostre cas, suposo que per utilitat, ja va bé que vagin a motor, però motor elèctric. Sí. Ha estat senzill crear-la?
No ha estat gens senzill. És a dir, en principi, mira, nosaltres som una drassana, com deies, que estem aquí a Vullpellac, i fa 3 anys que es va crear Zephyr Boats. Som una drassana jove, però tenim molta experiència en disseny i fabricació d'embarcacions. Però, clar, evidentment, quan vam crear la drassana, van dir... Els nostres valors ja era la sostenibilitat, però el mercat no estava prou madur com per començar a fabricar embarcacions elèctriques. No és com els vehicles, no? Quan et planteges si comprar un vehicle elèctric, surten molts dubtes. Llavors, vam començar amb embarcacions de combustió, però el disseny del casc de l'embarcació estava ja preparat per fer la transició energètica, per passar de motors de benzina a un motor elèctric. Per tant, la mateixa embarcació, el que hem fet és allotjar-hi unes bateries, és a dir, dues bateries que pesen, és a dir, el problema del tema elèctric sempre és el pes, has de col·locar molt bé els elements a dintre de l'embarcació perquè sigui molt estable, i llavors hi ha tot el tema d'inversions, inversions que són motors, el software, és a dir, tots uns elements que clar, és una cosa novedosa i s'ha de provar, no? Hem estat un parell de mesos doncs, instal·lant-ho i provant-ho i vàrem fer la presentació el divendres passat a Port Marina Palamós. De fet, l'embarcació la tenim a Port Marina Palamós, menys aquest cap de setmana que estem al Port Olímpic de Barcelona, que fan una fira d'embarcacions elèctriques, no només hi haurà la nostra, n'hi haurà d'altres, però si la voleu veure... El dia 1 de juliol es fa també una fira d'embarcacions elèctriques a Port Marina i la podreu veure en allà.
Perquè així a priori se m'acudeixen dos dubtes, no? Potser són un d'ells, segur que és, potser té una solució fàcil, però és el que m'ha vingut al cap. Per una banda, l'aïllament de les bateries.
Sí.
Respecte a l'aigua.
Sí, tot això, mira, les bateries, nosaltres, una de les coses que miràvem era que també l'embarcació fos 100% catalana, val? Llavors, l'empresa que ensambla els motors i tot el sistema és catalana, però hi ha elements de tot el sistema que no poden ser d'aquí, com per exemple les bateries. Les bateries són austríaques, i són austríaques perquè són les úniques que tenen prou capacitat per emmagatzemar l'energia, els quilowatts, que necessita, és a dir, que fa el motor, que són unes bateries de 126 kW, llavors, com que nàutiques només hi ha aquestes, doncs hem agafat les millors. Llavors, aquestes bateries ja estan protegides. De fet, tenen un líquid que em sembla que es diu diacrònic, que és un líquid que protegeix, és com si posessis un mòbil, si tingués aquesta protecció, posessis un mòbil dintre de l'aigua i no li afecta res.
I després, l'autonomia.
L'autonomia és la pregunta del milió. Mira,
sí, eh?
Nosaltres, sí, perquè que nosaltres portem dos motors de 115 cavalls i que emmagatzemen aquests 126 kW en aquestes dues bateries que portem. Llavors, amb això, és a dir, quan tu surts i acabes la bateria, tu pots anar a 5 nusos, que 5 nusos seria una velocitat com un veler, i tindries 10 hores de navegació.
Ah, bueno, mira.
A 5 nusos. Però si tu puges aquests nusos en comptes de 5 a 20, 25 nusos, que seria la velocitat màxima que pot agafar la Zephyr Eco, amb una hora o una mica més s'acaba la bateria.
Val. Val? Bueno, anava a dir el gas, però en aquest cas no és gas. Si li dones
a la
palanca...
Es gasta ràpidament la bateria, però heu de pensar que aquí a la Costa Brava una embarcació com aquesta, que és de 8 metres, és una embarcació... Quan la van dissenyar ja vam pensar que fos una embarcació per persones del segle XXI, perquè és una embarcació molt còmoda, molt àmplia, i té tot el que necessitem per navegar i per tenir una bona experiència al mar. Té unes pantalles tàctils també que et diu en quin punt, en quina alçada estàs, de profunditat, és a dir, tens tota la informació. I aquí a la Costa Brava, què es fa? Més o menys tenim calculat que es navega unes 3 hores, si tu surts un dia. Ara vas més lent, ara pares a fondejar, ara et banyes, ara treus les pàdels, perquè també tenim un lloc també per col·locar les pàdels mentre estàs navegant. Passes el dia. En aquest passar el dia, més o menys navegues 3 horetes, i no sempre a 25 nusos, sinó que hi ha una estona que navegues a 5, a 10... Per tant, és a dir, una càrrega de bateria et dura per un dia. I llavors, a port, durant la nit, ho endolles a les torretes del port i carregues per l'endemà.
Em deies que el sector encara ha d'evolucionar una mica més perquè imagino, perquè això sigui més accessible a persones, entitats o empreses, no? Imagino que el, sí, que el preu de moment encara és elevat, perquè sent l'única venda deu ser encara elevat.
Sí, de fet, aquesta, la que nosaltres hem fet per l'American Cup, té un bon preu perquè nosaltres, a l'entrar dintre d'aquest projecte de descarbonització, ens han donat un 10% de subvenció. Val. I, per tant, la venem sense aquest 10%, no? És a dir, és un 10% més econòmica. I també perquè anirà a seguir de l'American Cup a la Copa Amèrica i, per tant, té una mica, sí, té una part que no és la totalitat. Però sí que és veritat que, tal com jo estic veient el sector i les empreses que estan apostant i estan invertint en tot aquest sistema elèctric, perquè, clar, no té res a veure, és a dir, sortir al mar i no contaminar. O sigui, la sensació d'anar amb una embarcació que no estàs cremant combustible és bastant impacte, no? I això ha d'acabar vinguent cap aquí, perquè arribarà un moment, ja està passant al nord d'Europa, tots els llacs que hi ha, no em vull aventurar, però molts llacs que hi ha, ja si no vas amb una embarcació elèctrica, no et deixen navegar. I això començarà a arribar aquí en zones protegides. A lo millor en un temps al cap de creus, si no entres amb una embarcació elèctrica o canvies, no? Imagina't que un tema híbrid, que tinguis un motor de combustió i tinguis un altre motor elèctric, i quan entris al cap de creus canvis el motor.
No? Clar, queda clar que hem d'anar cap aquí. I en tot cas, vosaltres sou els pioners, no? Sempre podeu dir que sou els primers.
Sí, la veritat és que estem molt contents, eh? Hem tingut una gran acollida, l'embarcació té tot el que cal, que es necessita, i seguirem treballant, eh? Perquè ara hem fet la primera, però anem fent més embarcacions i cada vegada doncs es van trobant noves millores, nous sistemes, no? Aquestes empreses que estan investigant, i sobretot també reduir el pes, i cada vegada jo penso que avançarà ràpid aquest tema perquè ho hem de fer, perquè és la manera natural on hem d'anar.
I bé, ara mira, m'envien una pregunta un oient, diu, mira, anava a tancar l'entrevista, però sí, dic, va, aprofito perquè ens arriba una pregunta de la Sandra, sí, i ens diu que clar, diu, parla-vos de carregar al port, però diu, els que només tenen boia?
Sí, bona pregunta. Jo crec que això també s'haurà de resoldre, aquest tema, el tema de les boies. Si tens boia, hi ha d'haver-hi una manera, eh? Hi ha unes boies que carreguen, també.
Mm-hmm. Molt bé.
Sí, jo he vist hi ha boies que tenen també endoll. El que passa que aquí no es veu perquè, clar, encara... Sí, l'important que ha volgut fer la Fundació Barcelona Capital Nàutica és visibilitzar. Clar, que ja hi ha embarcacions elèctriques. Llavors, quan la gent comença a veure les embarcacions elèctriques, es comença a donar compte que això va en sèrio, no?
Clarament.
I llavors tot el que ve darrere ja comença a posar-se en línia. I les boies, jo he vist boies també que tenen, però aquí no, però anirà vinguent tot això.
Doncs, com que anirà venint, en seguirem parlant. Hem parlat amb, sí, amb la Gemma Pagès, que és la CEO de Zephyr Boats, que presenta aquesta embarcació elèctrica. Gemma, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Ràpidament, abans de marxar farem la prèvia esportiva del cap de setmana. Segona catalana es disputa la jornada número 32. Hi ha un derbi entre el Palafrugell i el Calonge. El Torroella rep la Vidrarenca. El Bellcaire, ja sense cap opció de permanència, rep el Fornells. I l'Atlètic Bisbalenc es desplaçarà al camp de la Unió Esportiva Quart. I pel que fa als equips de Girona, s'han acabat les lligues de bàsquet i el Girona de futbol tanca aquesta nit a Montilivi la millor temporada de la seva història contra el Granada, que ja és equip de segona divisió i davant de l'afició de Montilivi, com dèiem. El Supermatí torna dilluns, com sempre, explicant-vos totes les notícies del Baix Empordà, perquè el que passa a la Bisbal afecta Palafrugell i el que passa a Palafrugell afecta a Platja d'Aro. Amb la Maria Alzina dilluns, aquest informatiu conjunt entre Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Que vagi molt bé, que tingueu molt bon dia.